www.radiolesnoticies.com.
Tenta el número 1081. Heu de saber que avui és Santa Àgueda, patrona de Sencelles.
Àgueda, tu me ruïna, Àgueda. Tu m'assassines, Àgueda. Regarde, examine. Je suis un homme qui n'est plus qu'il était. Àgueda, tu me ruïna, Àgueda. Tu m'assassines, Àgueda. Regarde. Examine. Je suis un homme qui n'est plus ce qu'il était. Ça fait trois ans.
Bon dia, sí, Àgueda o Àgata és un nom d'origen grec que ve de l'adjectiu agat, que vol dir bo en el sentit de noble, és a dir, bona persona. Santa Àgueda és la patrona de Sencelles. Els sencellers prometeren que farien festa al sant del dia que plogués, i va ploure per Santa Àgueda. I és per això que la varen fer santa patrona de la vila. I avui vespre Sencelles celebren la festa amb foguerons i amb una tradició en la qual els joves oferien a les al·lotes avellanes i coses semblants, una tradició coneguda com la moca dorada. I per Santa Àgueda, Sencelles també fan les mamalletes de Santa Àgueda, un dolç, la mar de bo, que té molta denomenada. Remena el nom de mamalletes de Santa Àgueda per la llegenda que diu que la dona va ser torturada pels romans i aquell li van entear els pits. De fet, la imatge de la santa representada mentre li taien els pits o duent una safata amb els seus pits. Dia 5 de febrer també era tradició que les dones es posassin a ofegaguera en els pits i entre els cabells, perquè aquesta planta, diuen, crida l'amor i atreu els casadors. Segons el refrany, per Santa Àgueda planta l'alfàbrega. A Ferreries, a Menorca, hi trobam el castell de Santa Àgueda. I Santa Àgueda també és patrona de les dones, dels campaners i advocada contra els terratrèmols. I recordeu que si per Santa Àgueda plou, el blat de moro creix tot sol, que significa que les pluges de febrer són molt beneficioses pels cereals. Comencem.
Regarde, examine. Je suis un homme qui n'est plus qu'il était.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam aquí a les zones d'IV3 Ràdio. Un programa que, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia, com avui que et Santa Àgueda, molt d'anys a totes elles. En definitiva, aquest programa té totes les lletres i avui també qui les saben totes són en Gisco Nadal, en Miquel Junc i en Celestia Oliver. Si ja hi som tots, Xisco Nadal, com va?
Molt bon dia.
Celestí Olivem.
Bon dia.
I Miquel Junc.
Bon dia.
Com esteu, ben trobats? Coneixeu qualque àgueda?
Sí.
Qualque senceller? També.
També.
Idò. Sí. Molt d'anys avui als sencellers i també a les àgades que feis festa, perquè avui és la patrona del poble de Sencelles i ja sabeu que se'n van amb elles i tornen Sencelles. Mm-hmm. Vint de fer sa gràcia, que sempre està bé recordar-ho. Gràcies. Més coses, Celestí, que tenim avui?
Vinga, avui sí, jugarem a Tèntol, repassarem també l'actualitat del dia i avui passa per Mallorca l'escriptor i filòsof jove català Arià Paco, que ens vendrà a presentar aquí a Tèntol el seu tercer llibre, que ha estat Premi Anagrama de novel·la i es diu Teoria del joc. The name game. Shirley, Shirley, Shirley,
read it like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo at a B, then I say.
I ara sí, avui Adrià, Arià Paco, no, no, Adrià, no, Maria.
Arià, Arià Paco.
És un nom que
sí.
No, mos, no sabíem massa, però molt bé.
No, no ens és familiar, no. Bé, parlarem amb ell, en Arià Paco, d'aquesta teoria del joc que reflexiona sobre la sexualitat i el desig masculí. Es presenta avui, precisament, a les 7, a la llibreria Rata Corner de Palma, i abans passa per aquí, per
tant. Mira, que bé que puguem parlar amb ell, i avui també hem de xerrar de cinema en aquest programa, perquè vendrà la nostra col·laboradora, Eugenia San Pedro, qui ens parlarà d'una pel·lícula que tracta d'un jugador de tennis taula, sí? I per qui és protagonitzada? Doncs per un dels actors de moda, Timothée Chalamet.
Avui a Plaça Objectiu parlarem d'una pel·lícula molt grossa, una pel·lícula que ha aconseguit 9 nominacions als Premis Oscars. En realitat no sabien si podia ser la millor pel·lícula de l'any, però ara que la fila en vista és la nostra aposta per Oscar la millor pel·lícula. Fins després!
Diga.
Te vi ayer en recepción. Nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
No puedo mantener a tu madre el resto de mi vida.
No hará falta, porque voy a progresar.
¿Y qué harás si tu gran sueño no sale bien?
Eso ni se me pasa por la cabeza.
I d'aquest és el tràiler de Martí Suprem, que, com diu Eugenia, està molt nominada en els Òscars, i ella diu que és una de les seves apostes per l'Òscar a millor pel·lícula.
Ja veurem.
Ja veurem, perquè enguany hi haurà competència, hi ha moltes pel·lícules que estan agradant molt, i després ho comentarem, perquè s'acaba d'estrenar no fa massa aquest Martí Suprem, protagonitzat per... Timothée Chalamet, que, per cert, també està nominat a millor actor protagonista. Miquel, però també tenim taula de redacció.
Sí, i avui comencem parlant de Santa Sirga, la casa natal de mossèn Antoni Maria Alcover, perquè el Consell de Mallorca està valorant aquesta possessió econòmicament i patrimonialment per poder efectuar una oferta de compra. Ja veurem si...
És a dir, que Santa Sirga podia ser una possessió pública.
Pública, sí, sí.
I... Me fa gràcia perquè quan la biografia d'Antoni Maria Alcover sempre posa naixement, Santa Sirga.
Santa Sirga.
No sí, posa sí.
Entre si no... Manacor i Porto Cristo, a la sí, carretera, hi ha
possessió.
Una possessió supergrossa.
Enorme.
Enorme. Mm.
Important.
I va néixer allà, i clar, seria un bon espai per fer qualsevol cosa dedicada
a Mossèn Alcover. Sí. Mm-hmm. Molt bé, després ho comentarem.
Sí, avui farem la taula un poc més curta i acabarem comentant un article del País que parla sobre l'obsessió que tenen algunes persones per la vida saludable, perquè a vegades, diuen els experts entrevistats en aquest reportatge, aquesta obsessió se pot convertir en un problema.
La tercera hora de Tento, a partir de les 5, entrevistarem el guanyador del Premi Ciutat de Palma, Llorenç Villalonga, de novel·la en català, d'enguany, el periodista Jaume Oliver, per l'obra Un dia assaltarem la ciutat en cavalls de ferro.
Estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal...
El periodista i historiador Jaume Oliver recrea una Mallorca alternativa a partir d'un pla urbanístic de l'any 1917, plantejat per l'arquitecte Gabriel Ben-Nàsser, i en fa una ucronia sobre la guerra civil. Què hagués passat si els republicans haguessin guanyat la guerra? I tot això va aquesta nova novel·la, la segona, del nostre company Jaume Oliver.
I després arribarà també aquí als Estudis d'Iveta Ràdio i també vendrà el nostre estimat col·laborador que parla de la pagesia, en Tomeu Mesquida. Com sempre, amb les fites ben netes i avui dedicat a un dels menjars estrella de la temporada darrerament, aquest.
Bon dia, com anem? I d'avui venc a crear una mica de caos. Espero que després d'escoltar la secció d'avui de les fites netes, tots els grups d'amics o familiars o grups de WhatsApp en general que encara no hagin tingut una discussió sobre quin dia fer la calçotada d'enguany comencin a barallar-se. Així que avui a les fites netes xerrem de calçots, de la feina que deu fer-los, que moltes vegades només veiem el resultat final, i coneixerem un pagès que conra des de... abans de que jo nascés. O sigui que d'aquí una estona, calçots. Fins ara.
Qui sentirà la tonada? Qui farà cas en els vells? Qui guardarà la contrada?
Si avui calçats i calçotades, m'ha agradat tant també el criu. Aquest home ens sembrava abans de que jo nascés. És a dir...
Clar, sí, perquè s'han parat de moda fa uns anys aquí...
Ja fa anys que hi ha tradició aquí.
Sí,
però a poc han agafat força.
Sí, hi ha molta gent que...
Els restaurants també en fan.
També, alguns, sí, també. Això d'embrutar-se i...
Sempre va bé. Molt agrada.
Tot aquest truix agrada i aquestes menjades col·lectives, aquest fet de socialitzar i de posar-te...
El truix que genera.
Amor que és per tot. I això, agrada.
Tengui cremalló, sí,
i parlem dels calçots, que són aquestes sabes, aquests grells, com a més calçats, per això tenen aquest nom, és a dir, que vas posant terra a damunt i per això la saba va pujant i és més tenra fins a més amunt. Però també se cultiven aquí a Balears i han trobat un pagès, en Tomeu, que ens en parlarà perquè és un correu que ja fa de fa estona. Així que 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I sabeu que també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic.
Sorpresa!
Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
Molt bé, doncs ja ho tenim tot preparat per aquest programa. Avui som dia 5 de febrer. Xisco, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. Un home que encara no ha provat els calçots. Anava a menjar, però... Avui tenim a les vies de so... en Lluís. Lluís Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3:17 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, Celestí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
Era així, Margalida, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de fauna i concretament de la fauna dels vertebrats d'aquí de les illes, dels caprins insulars.
Camins que ara s'esvaeixen, sols camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets.
Sí, avui parlarem de caprins insulars perquè ens ha arribat una nova publicació de l'editorial Moll que recull la investigació de molts i molts anys de feina de 2 zoòlegs i paleontòlegs. Un és en Josep Antoni Alcover Tomàs i l'altre, la Vicenca Enric Torres Puig. Plegats acaben de publicar Els món perduts dels caprins insulars. Un llibre... Sí.
Amicals.
Devien sonar així, els sentits. No crec que hi hagués molta diferència. Ara després les ho demanarem. Un llibre que fa una inclusió exhaustiva en el passat de les faunes desvertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental. Unes faunes que són increïbles i fascinants i que eren extremadament peculiars, però també fràgils. Aquest llibre també il·lustra sobre com varen evolucionar i interaccionar amb el seu entorn biològic i geogràfic una sèrie d'espècies molt variades de vertebrats. Sí, mentre escoltam Boc, les illes de la Mediterrània, vos he d'explicar, occidental, eren un mons aïllats, plen de rareses o de singularitats, especialment entre els vertebrats terrestres. Aquests mons han estat descoberts a través d'una de les disciplines més apassionants de les ciències de la Terra i de la vida, com és la paleontologia. I es considera els paleontòlegs com els detectius apassionats de la vida en el passat. Amb tot, convé destacar que aquest llibre és un resultat de moltes d'investigacions, no només de paleontòlegs, sinó també de molts altres estudiosos que conreen o han conreat diferents camps de la ciència. Mata más gente el tabaco que los aviones. I no es pretén establir un tractat definitiu sobre les faunes del passat d'aquestes illes, sinó contextualitzar els coneixements que en tenim a l'actualitat, tractar de facilitar la comprensió del que se'n sap a un públic no especialitzat i donar una visió general als especialistes en grups o temàtiques molt concretes per ajudar a valorar la tasca dels investigadors del passat i encoratjar els lectors a aprofundir en una història recent en temes geològics, això sí, de la natura i de les illes de la Mediterrània Occidental, com són les Illes Balears. I és per tot això que avui celestim.
Han decidit que dedicarem el joc de Tèntol al projecte Els caprins insulars.
Així ho farem. Són les 3 i 22 minuts. Tèntol. Tèntol, i així com fem cada dia, arriba l'hora de saber quina és la pregunta. La pregunta als oients, perquè també volem que participeu d'aquest programa. I avui la pregunta, atenció, diu així. El sector oví i caprí a les Balears té un vocabulari, un lèxic molt ampli, també per la llarga tradició d'aquests animalons a les illes. Per exemple, per referir-nos-hi trobam paraules com ovella, anyell, xai, el xai és el fill de l'ovella fins a l'edat d'un any, corder, moltó, bé, cabra, cabrit, bé cabra, xot, anyell, xot, mè, bé, com dèiem, però també merdà, moldó, xot de llavor, marrà, carner, aboc... Molt de lèxica, si sabeu distingir tots aquests noms. Avui vos donarem una medalla d'or. Però mos hem fixat en una d'aquestes denominacions. Es tracta de la paraula merdà. Perquè sabeu què és un merdà?
Alienígena extraterrestre, sóc un bé negre que no té remat. Sóc habitant de l'univers campestre, dos pataners són els meus guies interestel·lars. Seguint esteles de cargol treu banya, he anat perdent-me per camins d'argent.
Idò sí, sabeu que és un merdà? Tenim tres opcions de resposta, Celestí. Vull embuiosa aquesta pregunta.
Sí. És un cabrit que encara mama? És el fill de l'ovella fins a l'edat d'un any? O és el mascle de l'ovella destinat a la procreació?
No és difícil la pregunta, no. Però és veritat que hi ha tant de lèxic que embuia una miqueta.
Penseu-ho bé, eh?
Referit en els caprins, en els ovins i moltes maneres de dir-ho, i també arreu de les illes. Per tant, avui, un merdà, que també, no sé si has sentit mai, diu, aquest és un merdanet.
Sí.
Ho has sentit
sí.
A dir, quan és així, un merdanet.
Doncs... Merdanet en va, eh?
Sí, sí. Merdà s'escriu. Sí, merdà, i tant, va,
sí,
i tant.
Sí, sí.
No, referit en
sí,
això,
exacte.
No, tot va allà
sí,
mateix.
Exacte.
Opció A, és un cabrí que encara mama. Opció B, és un fill de suba fins a l'edat d'un any. O opció C, és el mascle de suba destinat a la procreació. Que és un merdà? I com sempre teniu dues maneres de participar.
I doncs sí, la primera, ja ho sabeu, ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram de Tento, @tentoliv3, i també ens podeu telefonar al 971-139-00 i així vos sentim, 971-139-00.
I la pregunta d'avui és que és un madrà. Ara tornem...
Vaig fent sol, lluny del sud i lluny del nord, lluny de l'òrbita global, lluny dels marges
d'un camí que vaig fent sol. IB3 Ràdio és diversió.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també el canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Que rupiquín.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Som en directe aquí a IB3 Ràdio. Avui tenim una pregunta que tenia molt de lèxic, com heu pogut veure, perquè parlem del sector oví i caprí a les Balears, que hi ha moltes maneres de referir-s'hi i moltes paraules per anomenar segons l'edat o el moment de cada un d'aquests ovins o caprins. Per exemple, vos ho dèiem, podem dir ovella, podem dir anyell, xai, corder, moltó, Bé, cabra, cabrit, xot, anyell, meix, també mordó, moltó, merdà, carner, aboc, entre d'altres. Però bé, avui mos fitxàvem en som merdà i no m'han buat, crec, els nostres oients, perquè...
Millor, millor.
Recordem que tenim tres opcions de resposta per saber que és un merdà.
Exacte. És un cabrit que encara mama, és el fill de l'ovella fins a l'edat d'un any, o és el mascle de l'ovella destinat a la procreació.
I la resposta correcta, com bé han dit, el 83% dels nostres oients a Instagram és la tercera opció. Un merdà, efectivament, és el mascle de l'ovella destinat a la procreació. Un dissatge mental, no? Per equiparar-ho. Efectivament, doncs avui el mascle de l'ovella ens ha... fet veure aquesta pregunta merdà, que encara ara s'utilitza i que doncs, també se pot dir per una persona o un animal que té molta corpulència. També surt recuit al diccionari i es diu merdà o merdanàs o merdanet, com vos dèiem, també se diu merdanot, si és més gros. Gràcies a tots, com sempre, per participar a la pregunta del dia, però ara sí, arriba el moment de conèixer els nostres convidats.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Arriba el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, un convidat que faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els mons perduts dels caprins singulars de les illes de la Mediterrània Occidental. Ara tot d'una esclarirem tot això, però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Noms. Sí. Enric Torres Roig, Gregal, Bústia 84, el Gaida.
Josep Antoni Alcobé i visc de Borsellón ja a Palma.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
D'Eivissa.
Bé, jo som nat a Veneçuela, però visc aquí, a Mallorca, des de que tenia 22 mesos.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, CIMEDEA.
Sí, jo he estat treballant a CIMEDEA fins que me vaig jubilar i encara ara estic mantinguem-me com personal d'estesic a Tonorem a CIMEDEA.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Un ordenador i molts de fòssils.
Sí, fòssils, molta bibliografia i ja anar-te a fer feina. És que ens tenim.
Com és que té unes mans tan ben cuidades?
Carai, no les tinc en la millor situació, però bé, no em puc queixar per la feina que faig, no les necessit gaire, tampoc.
Sí, crec que la pregunta s'han equivocat perquè tenim les mans de quasi de picar pedrers. Bueno, tu no, tu fas una feina molt fina, però quan anem a cercar fòssils són unes mans mixtes.
Quan fa que no li han tallat els cabells?
Una pregunta. Crec que deu fer ja 3 mesos i ja me toca. Sí.
un mes.
Quin és el seu primer record?
El meu primer record. Ostres. Potser veient un...
És difícil. Josep?
Bueno, jo també crec que són records de records. O sigui, són coses que record haver-les recordat quan era molt jove. El primer dia d'entrar a l'escola... Coses d'aquest estil.
Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
Perquè me sento molt més lliure, molt més natural. La sensació és molt diferent. També m'agraden les ciutats, però m'estim més el camp, sí.
Sí, coincides bastant. O sigui, realment estar en plena naturalesa és una cosa bastant més reconfortant normalment que estar enmig d'una ciutat superpoblada. Sobretot quan s'està dins una naturalesa on hi ha poca gent. No a una playa plena de gent, no a una muntanya que sigui super visitada, sinó a bandes que siguin solitàries o amb molt poca gent.
Què he fet jo perquè em tractis amb tan poc respecte? Ni tan sols em dius padrino. Què puc fer per tu?
Sí. Què pot fer el padrino per tu?
Què pot fer el padrino per jo? No ho sé.
No necessites que passi res.
Millor no tractar amb gent d'aquesta calanya.
No crec que mos ajudi molt, el padrino.
Ho deixem així.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
És divendres, és un dels bons dies.
És divendres? Molt bé.
I allò m'agrada molt des de matí.
Sí.
Bàsicament ja sí a primera hora.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
Una història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
Un gran admirador del seu enorme talent.
Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?
Sentir respondre al qüestionari electrònic i avui podem saludar Josep Antoni Alcobé i Enric Torres Puig. Com estàu? Benvinguts.
Roig.
Ai, que bo. No, jo tinc aquí escrit, perquè jo tenia Puig, però no, Roig o Roig. Enric, i Vicenç, però que vius a Mallorca.
Tu visc a Mallorca, exactament.
Fa molt de temps.
Fa molt de temps, sí. Per culpa d'aquest senyor que tenen al costat. Bé, jo el vaig anar a cercar, també, tot s'ha de dir.
Clar, perquè en Josep Antoni Alcobé és com un dels mestres, no? De la paleontologia balear.
De paleontòlegs i d'arqueòlegs, també.
I d'arqueòlegs, també.
Bueno, tampoc no me considero mestre...
Sí, que capejava una mica, que feia un poc cap, sí.
No. És que això sempre fa
vergonya. Que han estat dirigides, que han fet tesis doctorals, però tampoc no és una cosa tan extensa. No som... Som mestre, o he estat mestre, d'una sèrie de persones que jo considero que han fet molt bona feina i me sent molt orgullós d'haver col·laborat en la seva formació. Que, a més, una cosa que en general m'ha passat amb la gent que ha treballat amb jo és que a més m'alegra molt, que és que pens que són millors que jo quan jo tenia la seva edat. O sigui, que és senyal de que anem progressant.
Hi ha una bona formació.
Sí, que no anem cap enrere. Perquè de vegades se dona el cas de que realment hi ha gent que comença a intentar formar alguna persona, no aconsegueix formar-la i és un poquet frustrant. I és...
Però clar, en Enric és el deixeble perfecte, no?
Sí. No és únic, però sí,
entenc
és
més.
Perfecte.
I de més avançats. Sí.
I clar, plegats.
Està en millor situació, sí.
Sí. I plegats heu fet aquest llibre titulat Els Montperduts dels Caprins Singulars, una història natural dels vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental, és a dir, no només les Balears, entenc.
No, també compta Còrsega i Cerdanya. Són hem agafat tres grups d'illes, dos grups dintre les Balears, que són Eivissa i Formentera, les Pitiuses per un costat, Mallorca i Menorca per un altre costat, i després el que diuen és massís Corso-Sart o Cirno-Sart, que és Còrsega i Cerdanya.
I Còrsega i Cerdanya. Sí. Perseguint les passes d'un caprins extingits. Qui m'explica això? Enric.
Bé, el que hem intentat o el que hem volgut plantejar en els llibres és seguir la història a través d'aquests caprins, que el que tenen en conjunt aquestes illes és la presència d'uns caprins fòssils que varen viure en aquests massissos, en aquests entorns, abans de s'arribar dels humans.
Aïllats. Illes, exacte. Ja saben que ve d'aïllats.
Aïllats, sí. Per tant... Però a més, no només els tractàvem a ells, sinó totes aquestes faunes que estaven associades a ells.
I hi ha molta diferència entre unes illes i altres?
Hi ha diferències. De fet, s'han descrit tres línies filètiques de caprins.
Filètiques, que significa, disculpa.
Que estan, bueno, tres grups que han evolucionat d'una manera separada. Una se trobava a Eivissa, no s'ha trobat a Formentera, però segur que hi havia de ser. La segona se trobava inicialment a Mallorca i després va conquerir el territori de Menorca. I la tercera se coneix de Cerdanya, però com que Còrsega i Cerdanya han estat unides a èpoques molt antigues, és segur que també existia a Còrsega. Però són tres grups de caprins que varen arribar fa un poc més de 5 milions d'anys, quan la Mediterrània estava totalment seca i varen entrar a peu pla.
És a dir, quan estàvem units amb...
Quan estava... La mà Mediterrània havia baixat més de 1.000 metres, de manera que sí, que estaven totes les illes unides, que havia un desert salí entre diferents illes, les Balears, Còrsega i Cerdanya se relacionaven més amb la península i Pitiusa se relacionaven més amb la península ibèrica, i Còrsega i Cerdanya estaven més relacionades amb l'àrea més oriental. Però el cas és que varen arribar uns animals que són aquests caprins més tota una fauna acompanyant a peu pla, sense haver de nedar. Llavors, a un moment determinat, fa 5,3 milions d'anys, sobre l'estret de Gibraltar, la mà Mediterrània comença a pujar i, evidentment, els animals que se trobaven per tot arreu varen començar a pujar a lo que eren muntanyes. Clar. Llavors, hi havia muntanyes que se van acabar submergint totalment i van descompareixer totes les espècies que hi havia, i aquests massissos que deim, les Pitiuses, els massissos Cirno-Sart i les Gimnèsies, varen permanèixer emergides quan ja va acabar de pujar. I llavors, des de fa 5,3 milions d'anys, totes les espècies de vertebrats terrestres que hi havia varen començar a evolucionar aïlladament, com no passava a cap altra banda del món. Clar. I és una evolució molt interessant, amb una fauna molt interessant.
Clar, perquè s'han d'adaptar a una situació molt diferent a partir d'aquell moment.
Que estan parlant de fa 5 milions d'anys. És un registre molt llarg, exacte. Sí. Per el que és l'evolució insular, no hi ha molts indrets que tinguem un registre tan llarg i tan bo com... Per exemple, en el cas de Mallorca, el registre és bastant bo. I
heu trobat fòssils tan antics?
Sí, són els menys abundants. Quan més enrere m'ho anem en els temps, més difícils són de trobar, més escassos són, perquè bé, els indrets on se preservaven aquestes restes pràcticament han desaparegut.
S'ha de dir que... Bueno, van trobar ja fa anys un jaciment a Gènova.
Aquí a Palma.
Aquí a Palma. Que eren unes bretxes duríssimes, són, que estaven farcides de petits ossets. El que passa és que s'havien de treure. En Enric va fer sa tesi doctoral sobre sa fauna que va obtenir en aquestes bretxes. I se va tirar...
Dos anys
pràcticament dissolvent les roques i preparant el material per poder
adjacets. Perquè quan parlant de caprins, parlant d'animals de quatre potes... sí, que sí, parlar. Quan,
parlant de lo que serien... Nosaltres hem xerrat de sa família dels xaprins, de sa família de ses cabres. Mm-hmm. Es cabres, ovelles, gorals... Hi ha totes les cabres, les muntanyes rocalloses dels Estats Units, hi ha una sèrie d'animals que són els xaprins. I estan xerrant d'uns xaprins singulars perquè són les espècies de xaprins segurament més estranyes i que trenquen un poquet la norma de lo que són els xaprins. Que és, sobretot, el més peculiar és el que tenim a Mallorca i Menorca, que és el Miotragus. Mm-hmm. Que és...
És únic.
És únic. És únic... A moltes illes del món, a moltes illes no, però a una sèrie d'illes del món, amb una àrea ni molt grossa ni massa petita, han arribat a evolucionar diferents espècies d'animals que han estat molt peculiars. Per exemple, un esquiar del dodó, de les illes mascarenyes, que era una espècie de colom que feia, crec que són 13 quilos, o sigui que era quasi com un endiot, una cosa d'aquest
colom.
Estil. Un colom.
Un colom un gegant.
Sí. Mm. A Nova Zelanda, que és una illa més grossa, hi havia uns ocells, que són esmoa, que eren com una espècie, diguem, d'estrussos, que no estan directament relacionats amb els estrussos, molt grans, arribaven a fer 2 metres d'alçada, caminadors i sense ales. També,
o sigui, no volaven.
No volaven, però no és que no volassin, sinó que ni tan sols tenien ales. Mm. O sigui, no, havien perdut totalment les ales, la capacitat de volar. Això és una cosa que ha passat a diferents illes del món, això que se perdi la capacitat de volar, i en el cas d'aquests ocells és un dels casos més exagerats, o sigui que realment no tenen res. Igual que entre els mamífers, hi ha mamífers que no tenen... és membre posterior, com són les balenes, però no tenen res tampoc, ho han perdut totalment. O sigui, els ocells, alguns ocells han perdut el membre anterior i alguns mamífers el membre posterior. Bueno, això és un cas, podríem dir d'alguna manera que Miotragus és equivalent al dodó o al moa o a tots o al bon, els kiwis d'altres bandes, o sigui, són espècies sumament estranyes.
I sabem aquests primers caprins que van arribar abans de que pujàs a nivell de la mà, d'on venien? De quina àrea?
És, a partir d'estudis genètics que està realitzat per un altre company en el que també vaig tenir l'honor de dirigir-li la tesi doctoral, sabem que el parent més proper vivent se troba a l'Himàlaia actualment. Parents seus, uns ancestres d'aquest taquín i ancestres Miotragus varen invadir l'àrea mediterrània i se troben un parell de gèneres a l'àrea mediterrània que són suposats pares de Miotragus. Hi ha un que se diu Aragoral, i que aquest... s'ha trobat en el sud de França, a la península Ibèrica, i és bastant probable que sigui un ancestre bastant directe de Miotragus. O sigui, quan va arribar aquest caprí... Aquest ancestre de Miotragus, quan va arribar a Mallorca, no era un Miotragus. Sí, era exactament
molt similar,
igual
en aquests que han trobat a l'Himàlaia, imagina't.
No, que és de l'Himàlaia no, perquè també està molt diferenciat. Que és que s'havia trobat per Aragó i per
la península Ibèrica.
Molt
per la península Ibèrica.
I és igual que quan xerran dels humans, quan arriben els humans a Mallorca, no eren mallorquins. Els tenien la mateixa llengua, la mateixa cultura, la mateixa genètica, que la gent d'allà on venien. I llavors s'interrelació amb el medi els va fer mallorquins.
D'acord. És el medi que te fa d'on ets.
És medi i tu modifiques el medi o, o aquests animals modifiquen el medi, és una interrelació entre el medi.
És una evolució.
Sí, entre el medi i l'espècie que
hi viu. I una adaptació, m'imagino, també, no?
Clar.
Sí. Perquè, clar, han de viure aïllats, però també hi ha molta riquesa, tot i ser unes illes, no?
Molta riquesa, en quin sentit?
En tots.
Més aviat hi ha molta pobresa.
Sí?
Sí, sí, o sigui, realment recursos són limitats, les illes són més limitats que en el continent, això marca estratègies evolutives. Normalment evolucionen menys espècies que el que evoluciona en el continent. O sigui, és una història, la història de les illes, que és interessant perquè en tenir pocs elements és més bona de controlar i més bona d'estudiar que no, que sé jo, la fauna de la selva amazònica, que és molt difícil de veure com s'interrelacionen les espècies.
És a dir, que ha estat un avantatge per d'altres, això.
Clar, d'alguna manera sí que és avantatjós. El que passa és que, bé, les illes sempre s'han considerat que són uns laboratoris evolutius. I Miobraus n'és un exemple d'evolució insular. Hi ha d'altres, a Galápagos, a moltes illes del món. Però aquest és un dels exemples que realment jo crec que són més populars a nivell global, no tan sols.
Molt bé, doncs els escoltau. Avui parlam amb en Josep Antoni Alcobé i en Enric Torres Roig sobre aquest món perduts dels caprins singulars, aquesta investigació d'anys de la paleontologia, i ara farem jugar-les una miqueta amb les paraules, també. Davant.
Pensar i contestar, tot és començar.
Molt bé, ara tindrà una primera prova en la qual tots dos plegats haureu de dir paraules relacionades amb aquesta història que ens explicau avui.
Sí, sí. Sí, Josep Antoni i Enric. Àmplio. Sí. Tindrem 30 segons, no, un minut. Vinga, n'afegirem més. Un minut per enumerar noms de vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental.
Fòssils actuals...
I així ho coneixerem més, en profunditat.
Allò que vols
dir. Els noms científics.
Bueno, és que saps què passa? Que...
També, però m'ho heu d'explicar una mica, perquè si no més deixen noms científics, quedarem igual.
Ja, el problema és que hi ha moltes espècies d'aquestes que hem estudiat que no tenen nom popular.
Clar.
I això és un dels, no dels hàndicaps, perquè jo crec que...
En paleontologia en general no solen tenir un nom comú, com que...
Quan tu xerres d'una salamandra cavernícola de Còrsega, o de Cerdanya, més que no de Còrsega, normalment no té un... Nosaltres xerram amb nom científic, Atilodes...
Tarantola,
coses d'aquestes.
Sí. Bé, ho provam.
Podem començar.
Temps,
no, podem començar. Bueno, la llebre lleiant de Menorca.
Aquesta sí que té un minut.
Llebre, bueno, Miotragus, la rata sellar de Menorca, la tortuga lleiant de Menorca, l'iró de Menorca, també és l'iró de Mallorca, que és diferent, la sargantana, el ferreret, que també és una altra espècie singular. Podem xerrar d'un canan que vivia a Cerdanya, el nesogor, el de Cerdanya, a Soletragus,
tritons,
diferents espècies de tritons, de rèptils, sí. Ja deves ser una dotzena, sí. Una dotzena de rèptils a Còrsega i Cerdanya.
Un escurçó
nan d'Eivissa que va descriure en Enric. N'hi ha moltíssims. O sigui, que és que... Seuleptes, hi ha esferodàctils...
Aquest escurçó nan d'Eivissa el vas descobrir tu, Enric?
Sí, sí, el vaig descobrir aquí a Mallorca.
Això és una història...
Va evolucionar, aquest escurçó?
Va evolucionar... Sí, es va fer nan, es va reduir de mida...
És curiós perquè és una cosa que la va descobrir Enric i, a més, que se mos havia passat aquí, o sigui, perquè havien fet una excavació a Eivissa, en el Pouàs, durant un mes consecutiu, durant 6 anys diferents, un mes consecutiu. O sigui que vàrem estar molt de temps treballant en el Pouàs. I en el Pouàs apareixen moltes restes d'ocells, restes de rates pinyades, restes d'alguna tortuga lleiant, i havien detectat les sargantanes. Bueno, pues va resultar que entre mils i mils d'ossos de sargantanes, a nosaltres se mos havia passat, un dia en Enric, ja que va trobar una vèrtebra d'una sèrie.
Ja són molt característiques, no? Sí. No és gaire... No has de tenir molt, molt... Però bé, és material sí, molt petit, que si no hi ha algú que s'hi hagi dedicat a investigar un poc, doncs no se n'adona. Però com estàvem triant materials tot el temps, clar, però va saltar aquesta vèrtebra...
I després ja va ser continuat.
S'ha colat o ve d'espoars?
D'on ve?
I ja vas començar a revisar més materials de diferents nivells.
6.000
vèrtebres, unes mandíbules...
6.000 vèrtebres que... el que s'ha de dir és que dintre de... els munts de material que hi havia d'espoars és poc, és relativament molt poc, perquè estaven mesclades amb molts de mils més de vèrtebres de sargantanes.
Sargantanes, d'ocells, de peixos...
Sí,
també.
O sigui que realment no era fàcil...
Destriar.
De triar. I a poc se va aconseguir descobrir aquesta espècie que va arribar pràcticament fins a l'arribada dels humans.
Molt ben explicat. Va, tenim una altra prova. És aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Molt bé, ara vos farem unes preguntes. Començarem per en Josep Antoni. Primera pregunta, el Myotragus balearicus, n'heu parlat, va ser aquest mamífer, una mena de cabreta que es va extingir, que vivia aquí, a les illes. Se n'han trobat restes a Mallorca, Menorca, Cabrera i a la Dragonera. Però saps què vol dir Myotragus en grec? Tens dues opcions de resposta.
Les vols saber o no fa falta? Bé, significa cabra rata o significa aïllat?
És lògic.
Sí, també una altra cosa curiosa és que...
Cabra rata, sí.
Sí, Mio, de fet, és, Mio és ratolí.
Ratolí.
I Tragus és cabra. Llavors, és com que el nom llatí, derivat del grec, li va posar una anglesa, els anglesos posen-se en revés.
Ah, clar.
Sí. I nosaltres, seguint la tradició aquesta anglesa, varen descobrir un hàmster que se'l va trobar també.
No, el hàmster de...
El hàmster de Rafael Barcí. Aquest el varen trobar, sí, el varen trobar. Se va trobar un hàmster que, curiosament, tenia una dentició que d'alguna manera recordava la dentició dels artiodàctils, de les cabres, cèrvols i tot això. I també era un hàmster bastant gros, de potser mig quilo, una cosa així. I llavors li varen posar de nom, en lloc de Myotragus, Tragomys. Que és una altra de les espècies que haguessin pogut...
Un desrossegador que es va fer cabra.
I d'on sortia aquest hàmster? D'on sortia?
D'uns hàmsters que se coneixien a la península, que són d'un gènere, que és el gènere Apocricetus. I aquest és suposat ancestre des que varen trobar en Esquiló d'en Rafalino, també se va trobar
en la Burguesa. En aquesta pregunta que fas tu referència abans d'on era l'origen d'aquesta fauna, doncs la fauna associada a Myotragus és la que ens dona més pistes d'on provén. I, per exemple, el Ferreret també, el seu parent viu actual està a les serralades bètiques.
Clar.
Sí. El hàmster aquest també se n'han trobat moltes restes a totes llevant peninsular. I jo també tenim un altre ratolí que també té molts altres parents en es llevant peninsular i de fet, des nord d'Àfrica. O sigui, aquesta fauna associada a Myotragus ens dona aquests indicis de que la fauna que va arribar en el final de... durant la crisi salina es Massinyà, que és en aquest esdeveniment que el nivell de la mà va baixar, doncs varen atrevessar segurament des del llevant peninsular.
Però se varen extingir, entenc.
Aquestes varen extingir. Els darrers vertebrats que varen arribar fins a les arribades humans, diguem, varen ser tres, només tres mamífers.
Només tres? I quins eren?
Mamífers.
Mamífers, sí.
Tres mamífers.
A Mallorca i Menorca.
Una musaranya, una espècie de rata cellarda gegant, també, i els Myotragus.
I el Myotragus.
Però on has passat, o sigui, a l'inici tenim almenys registrats sis espècies diferents, que seria aquest hàmster, un cuní i un ratolí.
Un cuní, que heu dit, un cuní gegant.
Això és a Menorca.
Només s'ha trobat a Menorca.
Gegant, però gegant o gros?
Bueno, 12 quilos.
Sí.
Genial.
12-13 quilos.
Genial.
I s'ha trobat fòssils de què?
I s'ha trobat fòssil, això ho ha trobat un menorquí, bàsicament, que és el Bep Quintana, que bueno, va treballar amb els seus directors de tesis i varen fer la descripció no fa massa anys i li varen posar el nom de Nura Lagus, Nura de Menorca i Lagus de Coní.
I Rex.
I Rex, com de Reyes, és... recordant en els Tiranosaurus Rex.
Que és el Coní més gros que es coneix.
Ah, sí? Uau. Podríem seguir parlant-ne hores, però no ens queda més temps, perquè realment aquest món...
Ja arriben les 4.
De aquestes espècies que van viure a les Balears és inescrutable. El manco, aquestes quantes pàgines, 500 gairebé pàgines que té aquell llibre.
100 pàgines per milió d'anys ja no està.
I que el trobareu ja a les llibreries, es diu Els mons perduts dels caprins singulars, una obra d'en Josep Antoni Alcover i d'en antic en Enric Torres Roig. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A tots dos. I igualment.
Gràcies.
I visca la paleontologia.
I visca i
que duri. I que duri. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.